IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres 8 d'octubre, en què vos informam que la presidenta del govern, Marga Proens, fixa el creixement de la població i tots els problemes que se'n deriven com a prioritat pel temps que queda de legislatura. Va ser durant la primera sessió del debat de política general al Parlament.
No podem assumir un creixement poblacional sense límit. No podem planificar les infraestructures i serveis de demà pensant que quan els assoliguem ja seran insuficients. Perquè, a més, som un territori fràgil i finit. Hem de canviar aquest patró.
I entre els anuncis concrets de la presidenta, un ajut de 10.000 euros per a la compra del primer habitatge per menors de 40 anys, en turisme, un autopall als creueristes i una mesa autonòmica per lluitar contra l'intrusisme, i en matèria de salut, la incorporació de 16 psicòlegs als centres d'atenció primària. També amplia les exigències per a les ajudes socials i endureix la retòrica contra la immigració il·legal. Avui, a partir de les 9, serà el torn de rèplica pels grups polítics en un debat que podreu seguir en directe d'aquí a una hora per IB3 Ràdio. De moment, Vox ha assegurat que el govern assumeix el seu discurs, mentre que l'esquerra s'ha mostrat molt crítica, l'acusen de no tenir paraula. Ho repassem tot d'una en un informatiu en què hi ha més qüestions destacades. En les pròximes hores ha de passar a disposició judicial el conductor implicat en l'accident mortal de la matinada de dilluns a prop de la rotonda de Mercapalma.
Ahir va ser detingut després d'entregar-se a la policia i es va acollir el seu dret a no declarar. La policia local el tenia identificat d'ençà de dilluns. A l'accident hi va morir el conductor de l'altre cotxe, que era un jove de 31 anys.
En llibertat, la parella de la dona italiana que van localitzar morta diumenge a Formentera. L'autòpsia ha descartat que es tracti d'un assassinat.
L'home, un italià de 51 anys i veïnat de Formentera, havia passat a disposició judicial per declarar en relació amb la mort de la seva parella, que va tenir lloc diumenge passat.
I a la crònica internacional, fa només unes hores, l'exèrcit d'Israel ha interceptat les 9 embarcacions de la segona flotilla que es dirigia cap a Gaza amb ajuda humanitària. Tot això avui dient que es preveu que l'activista mallorquina Reyes Rigo sigui alliberada.
Recordem que ella és l'única espanyola que ha quedat retinguda a Israel acusada d'haver mossegat una funcionària de la presó. A part d'ella, estan encara retinguts 8 activistes més d'altres nacionalitats.
I novetats en la política municipal, el regidor del PP d'Es Mercadal, Tobal Pons, deixarà de ser el tinent de Balda.
El substituirà l'actual tercer tinent de Balda, el també popular Carlos Roger. L'Entesa, formació local d'Esquerres, ha acceptat d'aquesta manera la proposta del Partit Popular, en qui governa, recorden, de manera conjunta la proposta consisteix a rellevar Tobal Pons, que fa poc ha estat condemnat per un delicte de lesions a una familiar.
I aquesta matinada hem conegut que ascendeixen a 4 els treballadors morts per l'esfondrament d'un edifici en obres al centre de Madrid.
Els bombers han recuperat aquesta matinada, quan eren d'haver les dues, els cossos del dos darrers desapareguts. El forjat de l'edifici on s'hi feien obres per reconvertir-lo en un hotel i que està situat molt a prop de la Puerta del Sol es va desprendre ahir migdia i el picapedrers ahir varen quedar atrapats.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal ha perdut el primer partit de la temporada. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. En partit avançat de la 8a jornada, l'equip d'Antonio Vadillo va caure a nit per 4-3 a la pista d'Osasuna. La derrota va arribar a 18 segons per acabar el partit. En futbol, el jugador del Mallorca, Jan Virgili, s'ha classificat en la selecció espanyola sub-20 per als quarts de final del Mundial, després de guanyar per 1-0 a Ucraïna. I en tennis, Jaume Munà s'ha acomiadat del Master 1000 de Xangai. El mallorquí va perdre contra Novak Djokovic per 2-16-1.
I en aquesta hora sembla que hi ha algunes complicacions a les carreteres, per això saludam des de la DGT a Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, en aquestes hores trobem més retencions de l'habitual, sobretot a l'autopista d'Inca i també a la via de cintura. Ara, a primera hora de matí, ha quedat un camió averiat a la via de cintura, a l'altura de Son Hugo, i això està ocasionant que les retencions se compliquin més de l'habitual, tant a la via de cintura ara mateix, pràcticament des de l'autopista de Llucmajor, des de la sortida d'Escoll d'en Rabassa fins a
fins a la via de cintura, a l'esquilòmetre 3, a l'altura de la sortida cap a l'autopista d'Inca, i trobaran la circulació molt lenta. També en aquesta via, l'autopista d'Inca, en sentit Palma, també està afectant la via d'aquest camió i està ara mateix a la cua arribant a l'espont d'Inca, així és que molta precaució i paciència si circulen per aquest punt. També retencions habituals a l'autopista, a la carretera de Maracós, arribada a Palma, i també en sentit a aeroport trobaran circulació lenta a la zona de les escoles i del túnel de Genova, la via de cintura. És tot, bon dia.
I de molta paciència, si estàu embossats. Nosaltres, mentrestant, vos intentarem fer companyia i també vos informam de quina previsió esperam per avui. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui tenim per davant una jornada molt tranquil·la. Començant per la temperatura, continuarem amb un termòmetre pràcticament sense canvis respecte d'ahir. Avui els valors màxims giraran entre els 24 i els 27 graus aproximadament, un termòmetre molt propi per a aquestes alçades de l'any. El vent bufarà fluix, principalment de migjorn i també de llebeig. Per tant, tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les. Avui predominarà el marejol. D'altra banda, quant al cel, a primeres hores del dia tindrem moltes més ullades de sol, però a mesura que ens acostem al migdia, el núvol baixos agafaran una mica més d'importància. Així tot, serà a partir de demà que esperam el canvi més important. Les pluges tornaran a fer acte de presència i, de moment, en vista demà, esperant que siguin bastant més important a l'entorn de les Pitiuses. Ara mateix tenim a les Pitiuses 16 graus a Sant Antoni i de 8 a Eivissa. A Mallorca, 16 graus a Inca, de 7 a Deià i de 8 a Santanyí. I a Menorca, de 8 graus a Mahó i de 9 a Calamorell.
Així estan les Balears i el món quan són les 8 i 6 minuts, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Cristina Boussà i Toni Mateu a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El creixement poblacional i el repte demogràfic han estat el fil conductor del discurs de Marga Proens en la primera sessió del debat de política general. La presidenta del govern ha endurit el seu discurs contra la immigració il·legal i ha anunciat una sèrie de mesures per dificultar l'accés a prestacions socials als nouvinguts. En matèria d'habitatge, la presidenta ha anunciat 10.000 euros per poder accedir a un primer habitatge. En turisme, un nou topall als creueristes i una més autonòmica per lluitar contra l'intrusisme. Marta Puyalto.
La presidenta del govern, Marga Proens, ha defensat la necessitat d'un canvi de patró per frenar el ritme de creixement poblacional que les Balears ha augmentat prop d'un 50% en els darrers 30 anys. Proens ha anunciat una vintena de mesures per fer front al repte demogràfic en matèria d'habitatge.
L'habitatge que fa falta ha de ser, sí o sí, assequible. I sí o sí, per la gent d'aquí.
I ha anunciat un nou ajut pels joves.
Obrirem una convocatòria de fins a 10.000 euros per la compra del primer habitatge per joves menors de 40 anys i en 5 anys de residència a les Illes Balears.
Pel que fa a la immigració irregular, Proens ha anunciat traves a les ajudes per tal de frenar-la. La seva intenció és ampliar d'un a 3 anys el requisit de residència legal per accedir a la renda social garantida i pels menors no acompanyats un mínim de 3 anys de tutela perquè puguin tenir una renda d'emancipació.
No podem permetre que hi hagi qui vengui aquí en l'únic propòsit d'abusar de les nostres ajudes i prestacions públiques com a únic mitjà de vida i molt manco que puguin suposar un efecte crida.
A matèria turística, Proens ha assegurat que s'està negociant amb les navilieres la reducció del nombre de creueristes que arriben cada setmana a Palma.
Mantenir els actuals límits de creuers, però donant una passa més, i rebaixar el còmput setmanal de creueristes a Palma, que és el que determina la pressió sobre el territori, prioritzant sempre els creuers que generen manco emissions.
I en l'àmbit social, la presidenta ha anunciat que es presentarà una nova llei de dependència i mesures concretes per disminuir les llistes d'espera de valoració. A més, ha reiterat la seva voluntat de blindar per llei la vehicularitat del castellà i del català a l'educació, sense un retrocés, diu, en la protecció del català.
El debat de política general es reprendrà avui a les 9 al Parlament amb la intervenció de tots els grups parlamentaris. Ahir, però, ja van fer les primeres valoracions. Marc Pons és portaveu del Partit Socialista.
I malauradament ha volgut tapar tot això amb un debat entorn a l'excés de població que tenim a les Illes Balears, culpant això i amagant-se aquí darrere, en lloc de plantejar realment mesures de calat, que ens esperàvem burarles i que, malauradament, no ens han vistes.
Tant Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, com Josep Castells, de Més per Menorca, critiquen que Provence no compleixi els seus compromisos.
Les seves mesures ens han duit a créixer turísticament. La seva altra gran pota durant aquest any ha estat tornar a basar l'economia en la indústria d'estotxo. Turistes i totxo, turistes i totxo. Talment el PP de tota la vida. No ha portat res més.
Una gran falta de credibilitat. Per exemple, quan ha parlat com a element distintiu del seu govern de complir la paraula donada. Quan ha fet el que jo mai havia vist amb els meus anys de diputat, que és rompre un acord al que ha arribat amb l'oposició, amb el tema de la llei de memòria democràtica.
El diputat d'Unides Podem, José María García, considera que el discurs ha estat allunyat de la realitat.
Lo que pensábamos, ¿no? Que nos ha presentado unas Illes Balears que no son las que están en la calle, ¿no? Ha reconocido que el modelo económico basado en el turismo de masas es lo que provoca una serie de situaciones indeseadas.
Aquesta ha estat l'anàlisi de l'esquerra. Pel que fa a Vox, la seva portaveu, Manuela Cañadas, ha acusat la presidenta del govern de copiar punt per punt els plantejaments de la seva formació.
Es que el problema que tiene el Partido Popular es que no tiene cultura de pacto. Yo entiendo que la señora Provence es una buena actriz, porque lleva muchos años en política. Para tener el discurso de Vox, mejor el original, que no la mala copia. Entonces, para hacer las políticas de Vox, lo mejor es que gobierne Vox.
El partit de la presidenta, el PP, considera, en canvi, que Provence ha fet un discurs valent i centrat en els problemes reals que preocupen a la gent. Sebastià Sagreras ha convidat Vox a donar suport a les seves polítiques.
Que s'enfada en el Partit Popular quan no està d'acord en segons quines àrees o en segons quines idees del Partit Popular, però que encara s'enfada més quan en segons quines iniciatives i en segons quines polítiques mos venen a rebufo. I jo crec que lo menos que podríem fer, si es vera que estan d'acord amb aquestes iniciatives, és el dia que se votin aquestes iniciatives, donar-los suport.
Aquestes eren les reaccions polítiques. Escoltam ara les de la societat civil. L'Obra Cultural Balear valora positivament la referència de Provence a la necessitat de protegir la identitat, la cultura i la llengua de les Illes Balears en el seu discurs.
El president de l'entitat de l'OCB, Antoni Llebrés, exigeix a la presidenta Provence que passi a l'acció a favor de la llengua de manera immediata.
No basten paraules ni gestos, sinó que fa falta passar a l'acció d'una manera immediata. La presidenta ha reconegut que hem experimentat un creixement demogràfic insostenible i això ha d'anar acompanyat de polítiques d'acollida i d'inclusió lingüística i cultural que permetin que tot aquest contingent de persones nouvingudes a les Illes Balears se puguin integrar dins la nostra llengua i cultura.
I sobre l'anunci d'incrementar d'un any a tres els temps mínims de residència balears per poder optar a la renda social garantida, la RESOGA, la Xarxa per la Inclusió Social assegura que condemna moltes persones a patir una major exclusió de la que tenen ara.
El director tècnic d'aquesta entitat, Andreu Grimalt, explica que han expressat el seu malestar al govern, tot i que per a l'entitat, per a la Xarxa, no ha estat això cap sorpresa, perquè assegura que aquesta mesura formava part de l'acord entre Partit Popular i Vox per l'aprovació del pressupost de la comunitat.
Passa de ser un dret subjectiu, com està contemplada ara, a ser un dret condicionant, no? Per tant, el que fa és eliminar la possibilitat de que les persones que pitjor ho estan passant puguin accedir a aquest darrer matalàs que tenien i, per tant, condemnar-les a una exclusió més greu de la que estan patint ara mateix.
En relació amb l'aplicació del període mínim de tutela durant el manco 3 anys, Grimalt apunta que aquesta iniciativa pretén excloure el menor migrants no acompanyat del sistema d'emancipació.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8 i 13 minuts. Avui de matí ha de passar a disposició judicial el conductor que durant la matinada de dilluns va fugir en veure's implicat en un accident de trànsit en què va morir un home de 31 anys. Ahir va ser detingut després d'entregar-se a la policia.
L'home s'ha acollit el seu dret a no declarar després de lliurar-se a les dependències de Sant Ferran, on continua detingut. La policia local el tenia identificat des de dilluns després que el copilot del cotxe fugit, ferit també en el sinistre, fos localitzat pels dels agents quan va demanar una ambulància al barri del Molinar. En l'accident, que va tenir lloc a la rotonda del Fan cap a Mercat Palma, va morir un home de 31 anys.
I avui, precisament, vos explicam que un 36% dels accidents de trànsit amb víctimes mortals a les Balears són per distraccions al volant, una realitat sobre la qual vol conscienciar la campanya de la Direcció General de Trànsit, que durant tota la setmana farà controls a diferents punts de l'arxipèlag.
Una campanya que la DGT du a terme en col·laboració amb l'Associació de Persones amb Lesió Medul·lar i altres discapacitats físiques de les illes. Entre les distraccions més freqüents trobam l'ús del telèfon mòbil, que té a veure amb bona part dels accidents mortals. Fernando Alonso és el cap provincial de trànsit a les illes.
El mòbil la que más nos preocupa en este caso, porque se va incrementando y porque no solamente aumenta de forma cuantitativa, sino que de forma cualitativa es una distracción que supone apartar la vista de la carretera mucho más tiempo o muchos más segundos, y de hecho correlaciona no solamente con la probabilidad de un accidente, sino con siniestros más graves.
Però a més de les distraccions, una altra de les principals causes d'accidents de trànsit és el consum d'alcohol i drogues, accidents que de cada vegada poden tenir conseqüències molt greus. Carlos Fernández explica com fa més de 20 anys una imprudència el va deixar en cadira de rodes.
Mi caso fue que iba muy bebido con una moto grande y lo que he aprendido es a no beber cuando se conduce, porque aunque parece que controlas y que lo tienes todo muy mecanizado, al final siempre pasan cosas.
La campanya farà controls per detectar infraccions al volant fins diumenge a diferents punts de les carreteres de tot l'arxipèlag.
Molta atenció en aquests accidents de trànsit que es produeixen dia rere dia a les Balears, però avui també destacam un accident, en aquest cas laboral, que es va produir a Madrid, i és que els bombers han rescatat aquesta matinada, de vés les dues, els cossos dels dos darrers desapareguts en l'esfondrament parcial d'un edifici en obres al centre de la capital, quan se n'ha després el forjat aquest dimarts migdia. En total, ascendeixen a 4 les víctimes mortals pel sinistre en aquestes obres per convertir en un hotel de 4 estrelles un edifici històric del centre de la ciutat, molt a prop de la Puerta del Sol.
Les víctimes són una dona amb un càrrec de responsabilitat a l'empresa constructora i 3 picapedrers que hi fan feina, tots ells de nacionalitats estrangeres i una edat compresa entre els 30 i els 50 anys. En el moment del sinistre, 2 d'aquests treballadors es trobaven als banys del soterrani, mentre que l'altra era la darrera planta de l'edifici, que té 6 altures. En aquesta obra hi feien feina una 40 de persones en el moment de l'ensorrament. Així explicava un dels picapedrers com ha estat a testimoni de la tragèdia.
Yo he visto mucho polvo y nada más. Bueno, ruido se ha escuchado un poco cuando cae todo y sale humo. Fui a comprarme una lata de Coca-Cola y cuando volví a la obra ya he visto que sale un polvo que no se veía nada. Y luego ya no me interesa de nadie. Primero me salvo mi vida y luego si puedo de otro, sí.
Els cossos de les altres dues víctimes els han rescatat els bombers poc abans de la mitjanit. Les tasques de desenrunament per arribar als cossos han estat difícils i s'han allargat durant hores. El batlle de Madrid, José Luis Martínez Almeida, informava de com avançaven les tasques dels serveis d'emergències i dels bombers aquest dimarts vespre durant una visita al lloc dels fets.
Que hay otra persona bajo los escombros y en estos momentos lo que está haciendo es desescombrar para poder llegar a esa persona, y todavía faltan 2 desaparecidos que todavía no han encontrado dentro del edificio.
Segons l'Ajuntament de Madrid, la policia judicial investiga ara quines són les causes de l'esfondrament del forjat de l'edifici, que s'amollà des de la 6a planta de l'edifici i va arribar fins a la planta baixa. Com hem dit, es tracta d'unes obres de rehabilitació que pretenen convertir aquest edifici en un hotel de 4 estrelles al centre de la ciutat.
I per cert, que acabam de conèixer que aquest dematí a primera hora hi ha hagut una incidència al centre de Palma amb una canonada d'aigua. En concret, ha estat al carrer dels Oms, on hi ha hagut una avaria important, segons diu l'Ajuntament. De fet, hi ha imatges a través d'internet on es veu completament ple d'aigua, és a dir, la quantitat d'aigua segurament ha estat molt grossa, la que ha sortit d'aquesta canonada. En els pròxims minuts vos ampliarem aquesta informació. De moment se sap que alguns veïnats de la zona, per aquesta causa, no disposen d'aigua potable, de corrent d'aigua. En aquests moments ja hi ha operaris de Maia i de la policia local en aquesta zona, al carrer dels Oms.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I quan són les 8 i 19 minuts, també vos informam que hi ha hagut novetats en el cas de la dona italiana que va aparèixer morta diumenge passat al seu domicili a Formentera. La seva parella ha passat a disposició judicial i ha quedat en llibertat perquè s'ha descartat que sigui un cas de violència de gènere.
La titulada del jutjat número 1 d'Eivissa ha deixat aquest dimarts en llibertat l'home italià de 51 anys i veí de Formentera que ha passat a disposició judicial per declarar sobre la mort de la seva parella diumenge passat, per la qual havia estat detengut. Per les diligències practicades en la investigació, no hi ha indicis de mort violenta, segons han informat des del jutjat. La Guàrdia Civil continua ara la investigació i està pendent de tenir el resultat d'altres anàlisis sol·licitades per determinar les causes de la mort.
I es preveu que avui passi a disposició judicial l'home acusat presumptament d'apunyalar la seva exparella, de la qual tenia un ordre d'allunyament també a Formentera. Ella va quedar ferida greu, per a la seva evolució ha estat favorable. I, d'altra banda, arran del fet que famílies hagin abandonat menors d'origen subsaharià i magrebí a Menorca i a Eivissa perquè els consells els acullin sota la seva tutela, les diferents administracions temen ara que aquest fenomen il·legal no es converteixi en una pràctica habitual.
En aquest moment ja es troben sota la tutela dels consells de Menorca i Eivissa els quatre menors migrants que varen arribar fa poc en avió a les illes acompanyant de les seves pròpies famílies. La consellera de Benestar Social d'Eivissa, Carolina Escandell, confirma que els dos menors magrebins acompanyats i deixats fa poc a l'illa no són els primers casos detectats.
No entenem per què s'inicia un circuit de protecció quan és clarament un abandonament de menor. Recentment en tenim dos, però vull recordar que no fa gaires setmanes ja va començar a saltar l'alarma en el País Basc, i a part de la nostra illa d'Eivissa també ens consta que hi ha casos a les altres illes. Per tant, que ens preocupa que no sigui un cas esporàdic.
A Menorca, la Policia Nacional cerca familiars dels dos menors que han arribat a l'illa en circumstàncies semblants, procedents del Marroc i del Senegal. En un cas, el pare va acompanyar el nen a casa d'una amiga de la família resident a l'illa. En l'altre cas, el pare abandona el menor a l'illa i ell mateix es dirigia a la comissaria de la Policia Nacional. Daniel García del Mar, director insular de Benestar Social de Menorca, explica en quin estat es troben els infants.
Los menores pues están como cualquier menor que está sin sus padres en un sitio que no es su casa. Están con miedo y con ganas de ver a sus padres, como entiendo que cualquier niño estaría en este caso. Fiscalía está realizando la diligencia de instrucción que entienden pertinentes, ya que en todo caso, y de acreditarse, podríamos estar hablando que existe un delito de abandono de menores.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid, un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
IB3 dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a tretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. IB3. Tots donem una mà a l'Associació Girassol.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
8 i 22 minuts, encetam ara la crònica internacional perquè fa només unes hores l'exèrcit d'Israel ha interceptat les 9 embarcacions de la segona flotilla que es dirigia cap a Gaza amb ajuda humanitària. Així ho han denunciat a través de les xarxes socials en un seguit de missatges, entre els quals han assegurat que Israel no té jurisdicció legal en aigües internacionals. En aquesta segona expedició humanitària hi ha integrants de nacionalitat espanyola. Mentrestant, està previst que l'activista mallorquina Reyes Rigo sigui alliberada avui després de dies empresonada al penitenciari Ketziot d'Israel. Està acusada, recordem, de mossegar una funcionària de la presó. A part d'ella, romanen retinguts 8 activistes més de la flotilla global sumut de diferents nacionalitats.
Els companys, amics i familiars de Rigo defensen la tasca i els valors de la mallorquina. A més, demanen que no es tregui el focus del que està passant a la franja de Gaza. És Xisca Puig, membre del moviment global a Gaza a Mallorca.
És molt solidària, té molta empatia i és una
persona íntegra. Per tant, això que s'està reflexant d'ella i que s'està llevant el focus de tot això, de lo valenta que ha estat d'anar-se'n, de l'obra important que ha fet en el fet d'anar allà, m'apareix horrorós.
Les altres dues mallorquines, que també eren integrants d'aquesta flotilla, de la flotilla Global Summit, Lucía Muñoz i Alejandra Martínez, han avisat que no tornaran a Mallorca fins que puguin venir amb la seva companya, amb Reyes Rigo. Per la seva banda, el govern central insisteix que fa tot el possible per accelerar el retorn de la mallorquina.
Tot això en el tercer dia de negociacions indirectes entre Hamas i Israel a Egipte per aprovar un pla de pau proposat pel president dels Estats Units, Donald Trump. El grup islamista ha acceptat lliurar les seves armes a un comitè egipci-palestí, però ha rebutjat categòricament cedir a la gestió de l'enclavament palestí a un comitè internacional de transició. Mentrestant, Egipte ha anunciat una reunió a Europa en què s'abordarà la creació d'una força multinacional per a Gaza. Són les 8:25, ara els esports.
Informatiu matí. Esports.
L'Illes Balears, Palma Futsal, ha perdut el primer partit de la temporada. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí, un partit avançat de la 8a jornada. L'equip d'Antonio Vadillo va caure a nit per 4-3 contra Osasuna. A 3 minuts del final, el Palma guanyava per 2-3, però un gol en pròpia porta de Deibao i un del jugador de l'Osasuna, Patxo, a 18 segons per acabar el partit, que giraven el resultat i deixaven el Palma sense sumar. Escoltam el que deia després de la derrota el tècnic del Palma, Antonio Vadillo.
Si encajas 4 goles fuera de casa, es muy difícil ganar. Y si de los 4 casi regalas 3 al rival, pues más difícil aún, ¿no? A partir de ahí creo que la primera parte hemos sido mejores. Más allá de empezar en el primer minuto por detrás del marcador, pues creo que seguidamente hemos empatado y hemos tenido muchas más situaciones para ponernos con el 1-2 a nuestro favor.
Antonio Vadillo diu que vol que el seu equip millori defensivament.
Cometemos faltas que innecesarias en muchas situaciones y esto tenemos que seguir corrigiéndolo, ¿no? Nos estamos corrigiendo y tenemos que seguir corrigiéndolo para empacarnos. Defensivamente necesitamos un punto más para los partidos, sobre todo tan igualados a nivel competitivo, con esta liga van a ser todos. No puede ser que seamos tan blandos y encajemos tantos goles, ¿no? Es muy difícil.
Idò, derrota del Palma en el primer partit de la setmana, però això no atura. El conjunt mallorquí tornarà a jugar dissabte, de nou a domicili, serà contra el Ferrol a les 4 del capvespre. Un partit que podreu seguir en directe, com sempre, per IB3 Ràdio. En tenis, Jaume Munar va perdre contra Novak Djokovic per 2-16-1 al 8 de final del Master 1000 de Xangai. Tot i la derrota, el santanyiner va signar un gran partit que va durar 2 hores i 41 minuts. El primer set el va perdre per 6-3, la segona màniga la guanyava per 7-5 i el tercer set el serbi s'acabava imposant per 6-2. Munar se'n va de Xangai després d'igualar la seva millor actuació en un Master 1000. Ara, el mallorquí ocupa actualment el número 41 del rànquing ATP. I en futbol, el jugador del Mallorca, Jan Virgili, s'ha classificat en la selecció espanyola sub-20 per als quarts de final del Mundial després de guanyar per 1-0 a Ucraïna. El jugador del Mallorca va disputar 60 minuts. Ara, Espanya espera rival que sortirà del partit que disputaran avui vespre Colòmbia i Sud-àfrica. Jan Virgili va ser una de les essències del primer entrenament de la setmana del Mallorca. Iago Barrasate tampoc va poder comptar ni amb el porter Biestrong, ni amb Muricci, ni Mojica, que es troben a les seves seleccions. Tampoc eren els tres lesionats, Takuma Sano, Maraj Kumbula i Omar Mascarell. Serà una setmana curta perquè els jugadors gaudiran de 3 dies lliures, divendres, dissabte i diumenge, i serà a partir de la setmana que ve que començaran a preparar el pròxim compromís, que serà dissabte, dia 18 d'octubre, el Ramon Sánchez Pizjuán contra el Sevilla. I, per cert, ja sabem, un nou horari a primera divisió, el de la jornada 12, quan el Mallorca rebrà el Getafe a Son Moix. El partit es jugarà el diumenge, dia 9 de novembre, a les 6:30 de l'hora baixa. I un darrer punt en clau mallorquinista, perquè l'expresident Mateu Alemany és el nou director de futbol professional de l'Atlètic de Madrid. Després de les seves experiències al Mallorca, al València i també al Barça, ara Alemany desembarca a El Metropolitano, on serà una de les peces claus a l'hora de fitxar i vendre futbolistes. I acabem amb un darrer punt de futbol, perquè Jordi Alba ha anunciat la seva retirada quan acabi la temporada a l'Inter de Miami. El lateral de 36 anys ha jugat sobretot en el Barça, on destaca els seus 18 títols que va guanyar en la camiseta blaugrana. A la selecció espanyola, Alba també va guanyar l'Eurocopa i la Lliga de les Nacions. Així acabam el temps d'informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hem arribat a les 8:30. Repassam ara quines seran les claus d'aquest dimecres. El debat de política general al Parlament es reprèn d'aquí a mitja hora, quan siguin les 9 al Parlament.
Si ahir la presidenta Margarita Robem va centrar el seu discurs amb el creixement poblacional i el repte demogràfic, avui serà el torn de la intervenció del grup parlamentaris. Ahir, però, ens va anunciar una sèrie de mesures per dificultar l'accés a prestacions socials a nouvinguts i en matèria d'habitatge, anunciar 10.000 euros per poder accedir a un primer habitatge.
A les 8:45 serà el torna a l'informatiu matí per la informació de cada illa, per les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Menorca, el regidor del PP d'Esmercadal, Tobal Pons, deixarà de ser tinent de batlle i renuncia al salari fins que es pronunciï en el Comitè de Drets i Garanties del partit. Atxel Camarasa, bon dia.
Bon dia. L'Entesa, la formació d'esquerres que governa l'Ajuntament amb el Partit Popular, ha decidit rellevar-lo del càrrec i accepta així la proposta dels populars de reemplaçar Tobal Pons, que recentment, recordem, ha estat condemnat per un delicte de lesions a una familiar. De moment, només s'ha decidit sobre el càrrec de tinent de batlle, però Pons pot continuar al capdavant de la resta d'àrees de l'Ajuntament, tot i que ell, com dèiem, ha renunciat a la retribució mentre el Comitè de Drets i Garanties del Partit Popular no es pronunciï.
I a les Pitius és la parella de la dona italiana trobada morta aquest passat diumenge a Formentera. El seu domicili d'Espujols ha quedat en llibertat. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. L'home, també de nacionalitat italiana, va ser detingut i va passar a disposició judicial per les diligències practicades en la investigació, però segons han informat des del jutjat no hi ha indicis de mort violenta, així queda descartada la hipòtesi de que es tractés d'un cas de violència de gènere. La Guàrdia Civil continua la investigació i està pendent de tenir el resultat d'altres anàlisis sol·licitats per determinar les causes de la mort.
I a Mallorca comença la campanya de vacunació de la grip a les residències del Consell Insular. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La Bona Nova de Palma, on hi ha d'haver 300 usuaris, ha estat la primera residència pública que ha iniciat la vacunació contra la grip a les Illes. Durant els pròxims dies també està previst que s'inoculi en la resta de residències del Consell.
I per cert, que recordem la notícia de darrera hora, i és que al carrer dels Oms hi ha hagut una rotura important d'una canonada d'aigua. Això ha fet que gran quantitat d'aigua hagi inundat aquest carrer i, per tant, en aquesta hora ja hi ha en aquest punt agents de la policia local i també treballadors de Maia per mirar de resoldre aquesta incidència. A més, els veïnats, evidentment, han quedat sense subministrament d'aigua. Són les 8:32.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
I en aquesta hora reprenem un dels temes d'actualitat d'aquest dimecres, i és el debat de política general al Parlament de les Illes Balears, que avui es reprèn a les 9 i que ahir ja va deixar alguns anuncis. La presidenta del govern, Marga Proens, va fer el seu discurs i avui, com dèiem, és dia de reaccions. Ho podreu seguir per IB3 Ràdio, podreu seguir la continuació del debat amb intervencions dels grups polítics, però abans, en aquesta hora, quan són les 8:33, volem parlar amb algun dels sectors afectats pels anuncis fets ahir. Començam amb els psicòlegs. Javier Torres és degà del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears. Bon dia.
Hola, bon dia.
S'ha anunciat la creació d'un programa d'atenció psicològica en atenció primària a partir de dia 15 d'octubre, que suposarà la incorporació de 16 nous professionals en aquest àmbit als centres de salut. Què vos sembla aquesta proposta?
Realmente es una muy buena noticia. De hecho, desde el Colegio Oficial de Psicología de las Islas Baleares ya veníamos trabajando, insistiendo con la Consejería de Sanidad de la necesidad de, una vez por todas, poder ya cubrir todas estas plazas que estaban aún vacantes en atención primaria. Con lo cual yo creo que se ha dado un paso adelante importantísimo y creo que al final eso va a redundar, lógicamente, en beneficio de la ciudadanía, que por fin, de alguna manera, ya va a poder ser atendida en atención primaria, y esperemos que con estas medidas, que creo que se deben ampliar, pues irán reduciendo paulatinamente las listas de espera que hay actualmente para poder ser atendido por un profesional de la psicología.
¿Será suficient la incorporació d'aquests 16 psicòlegs o encara en farien falta més?
Bueno, yo creo que es un primer paso que evidentemente debe ampliarse, con el tiempo se deberá ir ampliando, porque 9 plazas que hay, que se han ampliado, 9 plazas en Mallorca, 3 en Menorca y 4 en Ibiza Formentera, está bien, pero eso es un, como digo, es un primer paso que, lógicamente, de aquí a un año o dos años, pues la idea es que eso se tendrá que ampliar, porque de alguna manera yo siempre digo que la atención psicológica no es un artículo de lujo, no es un capricho, sino que es una necesidad que tiene la ciudadanía y un derecho que tiene la ciudadanía, y por tanto creo que es importante poder dotar de los recursos necesarios para poder atenderlo.
I per què és important que hi hagi aquests recursos en concret als centres de salut i no a altres espais com hospitals, sinó, com dèiem, als centres de salut, als centres que són més propers a cada ciutadà?
De alguna manera, porque se, con esa situación de que haya profesionales de psicología en atención primaria, lógicamente se va a poder atender desde el primer momento pues toda aquella casuística de problemática psicológica leve que afectan al bienestar psicológico de la persona. Estaríamos hablando pues a lo mejor de situaciones de crisis de ansiedad, de sintomatología ansiosa depresiva, motivado por diferentes situaciones que ocurren en el día a día de la persona, como puede ser pues un duelo por el fallecimiento de un familiar, una problemática en el trabajo que pueda generar una situación de estrés o de ansiedad, problemáticas a nivel de relación de pareja, relaciones familiares, etcétera. Es decir, toda una serie de situaciones que de alguna manera, si se empieza a trabajar desde el primer momento, pues de alguna manera evitamos que se puedan enquistar, que se puedan cronificar y que al final acaben pues en servicios ya más especializados, como pueden ser las unidades de salud mental de los hospitales, etcétera. Y evitamos también que de alguna manera pues no solamente se trate ese problema pues medicándolo, sino también haciendo una intervención psicológica.
Javier Torres, degà del Col·legi Oficial de Psicologia de les Balears, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
I en aquesta hora també volem saludar a José Miguel Artieda, que és president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària. Bon dia.
Hola, bon dia.
I és que ahir també es va anunciar la creació d'una nova convocatòria d'ajudes per a menors de 40 anys per a la compra del primer habitatge, que serien fins a 10.000 euros i s'exigiria un mínim de 5 anys de residència a les Balears. D'entrada, no coneixem molts més detalls sobre aquesta nova iniciativa, però de moment, aquest titular, què vos ha semblat? Com el valorau des del sector immobiliari?
Bé, són noves mesures dirigides a facilitar l'accés a vivenda per residents i en concret en aquest sector més necessitat com a les joves, no? També hi ha altres com a monoparentals o famílies numeroses, per tant, és una bona notícia, no? Creiem que és el camí a seguir i el que has dit està pendent de desenvolupar i aprovar, però així com ve el funcionament d'aquest nou govern, pues, quan anuncia un tipus d'aquest tipus de mesures, pues, fa molt àgil en dur-ho a terme.
Sempre que surten iniciatives d'aquest tipus, surten veus que temen que de manera indirecta siguin contraproduents perquè es pugui inflar més el preu de l'habitatge. Creus que això podria passar, que d'alguna manera podria ser contraproduent, o penseu que, en cas contrari, això moderarà i permetrà un major accés a l'habitatge, aquestes ajudes?
Bé, estem veient que els darrers anys està pujant la vivenda, pues imparablement, no? Aquest tipus d'actuacions que són quirúrgiques, que estan dirigides a facilitar l'accés a residents amb una sèrie de condicions, pues no provoca cap augment de preus, no? Jo crec que més bé tot el contrari, ajuda, com que hi ha unes limitacions de preu, pues força en el propietari, si era 400.000 euros i està limitat de 180.000 per dir algo, pues que baixi, mos ajuda en els professionals a negociar a la baixa el preu amb el propietari.
La qüestió de l'habitatge és un dels grans cavalls de batalla, no només per al govern, sinó per qualsevol governant o polític de les Balears. Com valoreu les polítiques fetes durant la primera meitat de la legislatura? Són suficients i, sobretot, han tingut efectes positius?
Bé, segons la mesa d'habitatge que es va mantenir fa dues setmanes, però van sortir ja dades, no? Unes 5.000 vivendes que han sortit gràcies a aquestes propostes, aquestes mesures de l'actual pla, de l'actual equip de govern. Hem de tenir en compte que és la primera crisi d'oferta que tenim. És un terreny totalment inexplorat, no? I desconegut. És a dir, s'han de fer mesures que incentivin i si alguna funciona, pues seguir endavant, ampliar, i si no funciona, pues rectificant, i sobretot amb agilitat, i això és el que està fent aquest govern.
Sembla que el programa Lloguer Segur, que era una de les polítiques anunciades darrerament i en el qual col·laborau, li ha costat una mica arrencar, no ha aconseguit reunir moltes propietats. Recordem que aquest programa ofereix la possibilitat de llogar un habitatge al propietari que fins en aquell moment estava buit, amb una sèrie de garanties que permeten confiar més, és a dir, permeten pensar que per exemple, no serà malmès, dona garanties per part de l'administració, això sí, a canvi de llogar-lo a un preu concret. Com dèiem, sembla que de moment no s'han reunit molts de propietaris. A què ho vinculeu? Què falta per acabar de fer que funcioni aquest programa?
Bé, primer de tot, l'etiqueta d'èxit o no èxit és en funció de les expectatives que es van crear inicialment, que ja vàrem anunciar que eren molt, molt, molt ambicioses, però bé, és un gran programa, és un programa que ha costat arrencar, perquè el tema de burocràtic és bastant complex. Són vivendes que estan buides per qualque motiu i s'ha de posar en borda tot el que és documentació, i per altra banda la falta de coneixement, és veritat que els mitjans i els polítics se'n xerrau molt, però després quan tu trasllades a propietaris te'n dones compte que es desconeix aquest pla, i després hi ha una sensació de por, no?, cap a tot el que és programes administratius, per si hi ha un canvi de govern, o per si avui diuen blanc i demà diuen negre, no? Tot això és algo que li han traslladat en el govern, i ara farà una campanya pues, per donar a conèixer més aquest programa i per donar més garanties encara.
José Miguel Artieda, president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
A tots vosaltres.
Com dèiem, el debat de política general continua avui al Parlament. Es reprèn a les 9 d'aquí a manco de mitja hora. I si ahir la presidenta del govern va centrar el seu discurs en el creixement poblacional i el repte demogràfic, avui seran els grups polítics que tinguin el torn de rèplica. Ho podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. Ara són les 8:42.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid. Un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
A IB3 Radio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
I una imatge a totes les agències de viatge ahir eren les cues a l'entrada. Hores varen haver d'esperar algunes persones per aconseguir un dels paquets de viatges de l'Imserso. Alguns esperaven des de la matinada per ser els primers.
Des del 6 del matí estem aquí. Però hi han vingut els 4. Què feien aquí? Han dut tot sofà i tot i estaven aquí lloguts?
Fa des de les 7, 7 i mitja.
Llevamos hora i quasi dos.
Hi ha gent de les 4 aquí que espera.
Aquestes cues són un indicador de l'alta demanda dels residents per aconseguir la seva plaça en un viatge organitzat a un preu assequible.
L'oferta de places i la partida pressupostària d'aquesta temporada és pràcticament igual que la de l'any passat, un total de 146.000 places destinades a residents balears. Però les queixes dels interessats eren per la incertesa de si després de l'espera quedarien encara destinacions disponibles.
No, això és una altra, que no sabem després si tindrem algo.
Només falta que no n'hi hagi.
Hi ha moltes coses que ja no hi seran. Hi ha massa gent, amb el poc viatges.
Ho teníem posat més gent que ens sonàssim, perquè és un desastre.
No lleva mucho orden, la hacen esperar muchísimo, en fi.
Hauria d'organitzar d'una altra manera.
Cuando llegan no encuentras ni viaje.
Coincideixen en el fet que l'organització de les reserves podria ser més eficient. En tot cas, esperen el seu torn per reservar les seves vacances desitjades.
Se ve que no es tratan bien a la juventud. Lo único que echamos de menos es la butaca de la playa, lo demás.
D'aquí uns segons arribam a les 8:45, ara 10 minuts per la informació de proximitat a les edicions insulars de l'Informatiu Matí.
Tres Ràdio, Informatiu Matí, Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. La ruptura d'una canonada al carrer dels Oms de Palma ha inundat el carrer i ha deixat els veïns sense subministrament. Els operaris de Maia ja són a la zona per restablir la normalitat el més aviat possible. Tot d'una hi anem en directe. Abans, però, volem saber com es circula per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues continuem amb retencions importants degut a un camió que ha quedat a primera hora des de matí averiat a la via de Cintura, a l'altura de les piscines de Sonú, o ara mateix pràcticament des de l'autopista de Llucmajor, des de Coll de Travassa, fins aquí, fins a les piscines de Sonubó. En sentit entrat, hi trobaran retencions. També a l'autopista d'Inca i es trobaran el tràfic molt lent des del polígon de Marratxí fins a l'entrada. A la via de Cintura també hi ha retencions molt lenta. També s'arribada a Palma des de la carretera de Manacó. A la resta de carreteres, la circulació és habitual. És tot. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquell lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Cuida. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Començar amb la informació al carrer dels Oms de Palma, on la ruptura d'una canonada inundat la via i ha deixat sense servei els veïns. I anem en directe a Lleida, el nostre company Toni Escanelles. Bon dia.
Bon dia. Efectivament, ens trobem aquí en el carrer dels Oms, a la zona peatonal, a la banda, pràcticament la banda de més a baix del carrer, encara no arribant a les Rambles, però aproximadament a un centenar de metres. Ara mateix hi ha 10 operaris fent feina, algun més fins i tot, i bastanta gent d'enginyers de Maia per veure exactament quin és l'abast d'aquesta avaria. Com deien, s'ha produït passades les 5 del matí. La gent encara no estava en marxa, per tant no se n'han donat compte fins que no hi ha hagut un importantíssim doll d'aigua que arribava pràcticament a la font de la Rambla. Aquest doll d'aigua ha fet, evidentment, que en pocs segons els comerços del voltant s'inundassen i encara estan fent-ne la majoria d'ells, però algun d'ells no tenen molt clar fins i tot si podran obrir avui.
Cerrado y intentar abrir mañana un
poquito más tarde por la tarde, pero ahora mismo no lo sé.
Ens han explicat que era una de les artèries que du més aigua a Palma, la que s'ha foradat. Ja ara mateix aquests treballadors estan eixamplant el forat per intentar arribar al cor de la lesió. És un forat així mateix d'uns 5 metres de llarg per 1 o 2 d'ample, i cada vegada arriba més gent de Maya que està intentant veure de quina manera es pot solucionar el més aviat possible. També, i entre aquest equip de persones, hi ha Llorenç Boussà, regidor delegat de Maya, que ens explicava que fan feina a contrarrellotge per acabar amb les obres el més aviat possible.
La previsió en aquest moment és un poc pres, per dir-ho, perquè hem de veure la magnitud de la rotura, però ja dic que estem fent feina les totes perquè abans del mitjan de matí estigui arreglat.
En tot cas, ja no surt aigua, ja no hi ha aquest doll, això sí que s'ha aconseguit aturar, s'està fent net els comerços i les finques que han rebut o que els quals hi ha entrat més aigua i més fang, però en tot cas s'haurà de veure quant es pot restablir el servei, per tant, seguirem pendents de tot això.
Gràcies, Toni. En directes del carrer dels Oms de Palma. Més qüestions. La Bona Nova Palma ha estat la primera residència pública que ha iniciat la vacunació contra la grip i la Covid a les Illes. Devers 300 usuaris es vacunen en aquest centre de l'illa, on Limassa en té 6 residències més i 4 centres de dia. En els pròxims dies, Salut espera vacunar uns 4.800 usuaris de 75 centres de persones grans i amb discapacitat de tot l'arxipèlag.
Ahir van començar les residències privades. També ho van fer a la Bona Nova. Anita i Isabel són dues de les usuàries d'aquest centre.
No era de les vacunes, però d'ençà del Covid crec que és el més gran, perquè ni m'he de Covid, no m'he constipat, no m'ha passat res, no pot ser vacunes.
Si no cojo la gripe, no la cojo. Desde que me vacuno nunca me he constipado.
Per la seva banda, la vicepresidenta de l'Institut Mallorquí d'Afars Socials, Maria Magdalena García, ha destacat que de cada vegada hi ha més consciència social sobre els beneficis de la vacunació.
És vera que cada vegada hi ha més consciència, tant dels propis usuaris com dels familiars i cuidadors, i això és importantíssim fer-hi esment, perquè és necessari que posem en els màxims. És important aquestes campanyes de sensibilització i sobretot d'atracar-nos en els centres.
Durant els pròxims dies està previst que s'inoculi en la resta de residències del Consell. Tres d'elles es troben a Palma, una a Pòrtol, una a Sa Pobla, una altra a Felanitx i la darrera a Inca. També es farà als centres de dia.
Canviem de qüestió. L'Ajuntament de Palma ha aprovat la modificació del pla general perquè el solar de l'antic estadi Usitjà sigui del tot municipal. És el pas previ a la redacció de l'avantprojecte que permetrà fer d'aquest indret un nou pavelló esportiu i espais assistencials o socioculturals encara per concretar.
Així ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Òscar Fidalgo, en la roda de premsa posterior a la gerència d'Urbanisme en la qual s'ha aprovat aquesta modificació. Amb el canvi, a banda del pavelló esportiu, es dotarà l'espai de serveis assistencials i es construirà un aparcament nou per 131 places que podran ser utilitzades pels usuaris de les instal·lacions i també pels residents de la barriada d'Esfortí, on quedarà integrada aquesta edificació.
Se logrará que el terreno sea completamente municipal, abriendo camino para el desarrollo, como ustedes saben, del demandado nuevo pabellón deportivo integrado paisajísticamente con la Cuña Verde, con capacidad para cerca de 2.000 personas, y recuperando un espacio emblemático como el Luis Illar, que durante muchos años ha sido un espacio cerrado.
8 i 52 minuts. L'UIB aposta per la descentralització no només entre illes, sinó també dins Mallorca. La Facultat de Turisme ha estat la primera que ha fet cursos d'especialització més enllà del campus tradicional. Inca recull l'envit i aspira a convertir-se en ciutat universitària.
Ahir tots els estudiants de cursos d'especialització universitària de turisme varen recollir el seu diploma amb la peculiaritat que els experts en comercialització en lloguer turístic l'han fet a Inca, concretament al quarter general Luca. El batlle Virgilio Moreno recorda que la descentralització universitària és una reivindicació històrica de la part forana que facilita l'arribada i l'habitatge de molts de mallorquins de l'interior i del nord de l'illa. A més, ara la universitat privada ADEMA també s'ha instal·lat a la capital de Reguer. Són una sèrie d'elements que duen Moreno a reivindicar que la UIB obri una delegació a Inca i a petita escala es converteixi en ciutat universitària com poden ser Salamanca o Pamplona.
Inca és el model de ciutat universitari que està plantejada a altres llocs del país i d'Europa, no? Som una ciutat mitja que està molt ben comunicada. Fa 150 anys el tren ja va ser un revulsiu social, econòmic per la nostra ciutat i per la societat d'aleshores i ara també. Llavors ho tenim tot.
La primera experiència de turisme va més enllà de la carretera de Valldemossa, va ser fa 5 anys a Cap de Pere. Alguns estudiants recorden que precisament tenir-ho a prop de casa va ser el que els va empènyer a apuntar-se.
Fuimos con mucho interés, ya que difícilmente llegan buenos cursos hasta tal punto de Mallorca.
Va ser una motivació extra per començar a estudiar o per no estar aturat en si ven i más o menos pues, fer algo i sempre estar en constant creixement personal i estar estudiant.
I un darrer punt perquè l'Ajuntament d'Alcúdia denuncia l'associació per un nou acord per al cable d'Alcúdia per plantejar que el traçat del cable es va canviar per beneficiar familiars. El consistori ha interposat una denúncia davant la Guàrdia Civil arran de les acusacions difoses per ANACA sobre la possibilitat que el traçat s'hauria modificat per no perjudicar familiars de la corporació municipal. Escoltam a la batllessa d'Alcúdia, Fina Linares.
En cap moment ningú ha mirat ni noms, ni particulars, ni propietaris, ni res. Vull dir, és que és rotundament fals. I crec que ha arribat el moment ja d'actuar en la fermesa necessària per defensar tant l'honorabilitat de l'Ajuntament i dels seus representants.
Amb les declaracions de la batllessa d'Alcúdia sobre aquesta qüestió arribarem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IBT Ràdio.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IBT3 Ràdio. Escoltau l'informatiu matí. IBT3 Ràdio.
A l'informatiu matí, quan falten 5 minuts per les 9, parlem de cultura. I avui de cinema, perquè l'Evolution Mallorca International Film Festival arriba enguany a la seva 13a edició amb el mateix Amor pel Cinema, però amb novetats i sobretot amb un nom destacat, que és el de l'actor nord-americà Steve Buscemi.
L'actor de Fargo i Reservoir Dogs, entre molts d'altres títols reconegudíssims, serà guardonat en l'Evolution Icon Award. És un dels noms propis d'aquest festival que entre el 21 i el 29 d'octubre convertirà Palma en la capital del cinema independent amb més de 130 projeccions. Segons ha explicat la directora i fundadora de la mostra, Sandra Lipsky, hi haurà representació de 30 països diferents amb una secció especial per a les pel·lícules Made in Balears,
que apuesta por las voces locales y coloca a Mallorca en el mapa internacional del cine. Es la prueba de que el talento de casa compite codo a codo con los nombres más reconocidos. Este festival es donde ambos brillan.
Entre les novetats d'aquesta 14a edició, destaca que la gala inaugural serà per primera vegada al Palau de Congressos de Palma i serà dia 21 d'octubre.
Del Palau Congressos a Cine Ciutat, el teatro principal, galerías de arte o espacios juntos al mar, cada sede vibrará con creatividad y el amor compartido por el cine.
El festival també reconeixerà la trajectòria del director Julio Medem amb una projecció especial de Lucía y el sexo.
Un bocinet del Centre Pompidou de París, tancat fa poc per reformes, arriba en forma d'exposició itinerant al Caixa Fòrum de Palma. Avui s'inaugura aquesta mostra que explora la relació de l'art i la natura amb creacions de grans artistes com Picasso, Le Corbusier i Giacometti.
L'exposició Art i Natura explora l'evolució de la manera de relacionar-se amb les formes de la naturalesa. Carla Terroella, cap d'exposicions de la Fundació La Caixa, ha explicat que són 4 capítols que mostren com els creadors arriben a la natura i què els aporta la natura.
el que fem en aquesta exposició és repassar des dels artistes de principis de segle XX que van començar a treballar amb aquest amb l'ús de formes orgàniques, de formes corbes, mirant a la natura i emmirallant-se en aquesta natura, els artistes que han fet servir la natura com a matèria per a les seves creacions, i fins a arribar a una mirada més contemporània i més crítica.
El recorregut s'inicia amb les formes híbrides del surrealisme amb obres de Picasso, Miró o O'Keeffe i avança cap a una estètica fascinada amb la biologia dels microorganismes. A partir de la segona meitat del segle XX, plantes, boscos i paisatges són part de l'obra mateixa. L'exposició s'inaugura dissabte i romandrà al Caixa Fòrum de Palma fins al pròxim 26 de gener. Durant tot aquest temps hi haurà jornades familiars i alguns dies hi haurà personal per resoldre dubtes sobre aquesta exposició.
Amb aquestes propostes culturals acabam l'informatiu. Tot d'un arribam a les 9 del matí. Els companys del dia ens agafen ara el relleu per fer el seguiment de la segona jornada del debat de política general al Parlament. Amics, que passeu un bon dimecres.
Al dia, amb Marta Grau.
Bon dia i benvinguts al dia en aquesta edició especial de seguiment del debat de política general. Avui dimecres i després del discurs de la presidenta del govern d'ahir, escoltarem, Joana Marató, les reaccions de l'oposició.
Sí, Marta, així és, bon dia. El Parlament reprèn aquest dimecres a partir de les 9, d'aquí no res, la sessió amb les intervencions dels grups parlamentaris i la posterior rèplica de la presidenta del govern, Marga Proens, o bé...